Bones tardes a tothom. Benvinguts. Aquest diàleg del que heu trobat a fora, suposo que heu agafat el programa, del Centre de Recerca i Debat del MUBA, del Museu d'Història de Barcelona, que en aquest format de diàlegs tenim sessió cada 15 dies. L'anterior parlava del cinema com a font històrica per la història de Barcelona, el següent parlarà de Jaume I i els jueus i l'aljama, i avui, al bell mig, un tema absolutament clau en la història dels dos museus que aquí tenim presents, en la història del Museu de Badalona i del Museu d'Història de Barcelona. Precisament aquest diàleg és d'alguna manera el punt de partida d'un projecte que hem treballat els equips dels dos museus amb calma, amb rigor, per poder oferir ja després d'algunes proves experimentals a partir d'aquest curs 2012-2013, de tardor-estiu per entendre'ns, que vostès han trobat a fora també, i que es diu De Bétulo a Bárquino. Programa conjunt de visites guiades. I direu, ah, mira que bé, dos museus que es posen d'acord, però és que és molt més que això. És que, com mirarem d'explicar, és una qüestió substancial. Vostès hauran vist aquí el programa, els convidem a fer aquestes visites conjuntes, que no es tracta, i aquí comença el que és important, de veure primer Bétulo i després me'n vaig a Bárquino, sinó de veure allò que és més important en la història, les relacions entre dues ciutats que per entendre's cal considerar l'una en relació amb l'altra. En aquest projecte de Bétulo a Bárquino, doncs, hi havia una qüestió quan ens hi vam posar a treballar, ja dic que amb un engrescament notable dels dos museus, hi havia un component substancial. I és que Bárquino apareix a 12 quilòmetres de Bétulo. Bétulo ja hi és. Una colònia de la importància de Bárquino a 12 quilòmetres de Bétulo, doncs és una cosa que crida prou l'atenció. Si hem d'anar realment a situar el que va ser per Bétulo l'aparició de Bárquino, que indubtablement hi va tenir un impacte, i de situar el que era per Bárquino estar al costat d'una ciutat que ja existia i prou gran, és obvi que hi havia una qüestió que requeria començar per la part científica. Per això avui tenim aquí dues especialistes, de Bétulo i de Bárquino, de Bárquino i de Bétulo, per parlar-ne. Aquesta és la base, de la qual ens parlaran avui, doncs, Júlia Beltrán, que farà una presentació, i després farà Bárquino, i Pepita Pedrós, que farà Bétulo. Bé, quan hi ha interrogants interessants, vol dir que, òbviament, hi ha una qüestió que els museus s'han de plantejar. I aquí ve una qüestió de mètode de museu. Si hem de situar Bárquino per entendre bé, d'alguna forma, cap on anem, l'hem de situar respecte de Bétulo, o l'hem de situar, i aquí, perdoneu la propaganda, sent el director del museu entendreu que la faci, heu d'anar a la Via Sepulcral Romana a veure la posició de Bárquino en el conjunt de l'imperi. Per tant, calia situar-ho. I aquesta qüestió també la trobem en d'altres èpoques. Igual que doncs, no es pot situar Barcelona ni Badalona en altres èpoques, en els temps medievals, en els temps moderns, sense tenir en compte el marc en el qual es troben. Per tant, hi havia una qüestió de mètode que no era només allò que conceptualment és important, sinó que els dos museus ho havíem de fer per poder explicar realment millor allò que fem. Evidentment que hem de situar Bárquino respecte de Bárquino i respecte de Barcelona. Evidentment que s'ha d'anar de Bétulo a Badalona. Però mirar en cada cas el conjunt i agafar aquesta relació substancial entre Bétulo i Bárquino ens semblava que era una qüestió d'honestedat museística. Hi havia també un component de que tota història és història contemporània, que deia Benedetto Croce. Si ens interessa el passat és perquè ens interessa a nosaltres, que som vius. La història només ens és assequible perquè som vius, i som vius dins d'una ciutat metropolitana en la qual els municipis de Badalona i Barcelona, Barcelona i Badalona i tants altres, formem una realitat que si a cada museu va fent la seva part del mirall, podrem construir millor per a la ciutat metropolitana i pel conjunt de Catalunya. I tot plegat era doncs una voluntat de servei públic en temps de crisi i d'optimitzar els diners doncs, que els respectius municipis ens proporcionen per fer la nova tasca. Per això us deia que és important avui, perquè d'alguna forma és la posada de llarg del que heu vist aquí amb unes fotocòpies que són la cara del, bueno, la presentació del fullet futur amb els dos plànols posats doncs, l'un en relació amb l'altre que ja ens indiquen aquesta relació. Com he dit, ens parlaran de Barquinó i farà la presentació introductòria primer Júlia Beltrán de Heredia Bercero, que és al meu costat, que és, la coneixeu gairebé tots, oi? Però, com que avui en dia els currículums llargs es porten a internet, doncs farem un intermedi, quatre ratlles. És arqueòloga especialista en l'antiguitat tardana i l'alta edat mitjana i ha treballat molt en el camp de l'arqueologia cristiana. Com a conservadora al Museu d'Història de Barcelona, ha estat la responsable, i és la responsable, de bona part de les museïtzacions que podeu trobar si feu aquest recorregut magnífic, perdoneu la propaganda, ja després em faré de Badalona, que estan nous de trinc en el seu estrenament, aquest recorregut magnífic que us recordo no és només Plaça del Rei, sinó tot un seguit d'altres espais patrimonials que ara, amb ella com a responsable per la part del museu, s'incorpora un projecte més ampli, que és el projecte Pla Barquinó de la Tinença d'Alcaldia de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona. Ha fet, en relació amb la seva tasca, nombrosos estudis de la ciutat romana i tardoantigua de Barquinó. I en aquests estudis té una especialitat reconeguda amplíssimament en tot el que són els treballs ceràmics i la capacitat de fer servir la ceràmica com a fòssil director, com a element clau que ens permet situar cronologies, que ens permet situar situacions. En aquest ús de la ceràmica, no només ha treballat en el camp de tot el que dèiem de l'antiguitat en sentit ampli i dels temps medievals, sinó que també li ha permès una aportació metodològica important i publicada als treballs que s'estan fent del projecte del Born Centre Cultural. Per tant, d'alguna manera, en aquest camp de la difusió ja ha tingut un treball important i, de la mateixa manera, en el camp de la recerca, com deia, també ha tingut la possibilitat de difondre'l des de la revista Aquaris del museu que ella dirigeix. No llegiré aquí relacions de publicacions que es compten doncs, per un nombre molt elevat, i sí que diré també que, com diguem-ne, persona que ha treballat en aquests camps, ha estat professora en tot un seguit de màsters, cursos de postgrau, etc, etc, i no només en el camp de l'arqueologia, sinó en la valorització del patrimoni arqueològic. Cal destacar en aquest sentit els congressos que es feien a l'Estat espanyol de museïtzació de jaciments, que doncs, esperem que tinguin continuïtat adaptats a uns temps de crisi en què hi ha molt menys recursos per fer-ho. El currículum de la Pepita Pedrós és també molt llarg. De fet, em sembla que la Júlia i la Pepita es coneixen fa molts anys i que d'alguna forma el tàndem que aquí veieu és un tàndem que el podríem haver fet ja fa molt temps i que esperem fer-lo molt temps després. També prové del camp dels estudis, diguem-ne, humanístics i del camp dels estudis arqueològics i del camp dels estudis històrics, història antiga en concret, Universitat de Barcelona, i és la cap d'arqueologia al Museu de Badalona i combina el museu amb el que és la responsabilitat de l'arqueologia municipal a la ciutat. A Barcelona en aquests moments són dues institucions, a Badalona és una de sola. I des del museu i des de l'arqueologia de Badalona doncs, ha estat la directora del projecte d'investigació La ciutat romana de Bétoló i el seu territori, el patrimoni arqueològic de Bétoló i el desenvolupament urbanístic de Badalona. O sigui, que ha dirigit el projecte d'investigació que ha estat una mica la guia de tot un seguit d'actuacions progressives d'un museu que aquí em sembla que hi ha força gent de Badalona, però que els que sigueu de Barcelona us asseguro que si l'heu vist fa temps hi heu de tornar d'immediat. Perquè tots els espais museïtzats que hi ha hagut darrerament, culminant amb tota la museïtzació de la seu principal recentment inaugurada, fa que els treballs del 2005 al 2010 doncs, hagin proporcionat al Museu de Badalona una presència molt important en tot el que és la història antiga de la seva ciutat i la història antiga de la Mediterrània. Bé, evidentment, com la Júlia també, és membre de diversos equips de recerca, entre els quals l'equip de recerca arqueomètrica i arqueològica de la Universitat de Barcelona. La seva tasca també en aquest cas doncs, es compta amb desenes, jo crec que totes dues passen de la centena de publicacions llarga en els camps doncs, no només de l'arqueologia, sinó també de la museologia, de la qual diguem-ne n'ha impartit diversos cursos i màsters. En suma, crec que tenim el tàndem ideal per començar amb una conferència a duet aquest projecte de Bétulo Abárquino amb la conferència que, com ja sabeu, s'intitula Bétulo i Abárquino, ciutats romanes a la costa laietana. No els vull robar més temps i passo la paraula a Júlia Beltrán, que ens farà la presentació de la sessió. Moltes gràcies.
Bona tarda. Presentaremos hoy de una manera muy sintética dos ciudades situadas en la costa laietana, dos ciudades de fundación romana, Bétulo y Abárquino, que tienen una fundación relativamente cercana, solamente con 70 años de diferencia en el tiempo. Bétulo se funda alrededor del año 80 a.C. y Abárquino alrededor del año 10 a.C., la primera en época republicana, la segunda en época augustea. Haremos un pequeño repaso por las dos ciudades, por su topografía, por su forma arquitectónica, por los edificios públicos y los privados y por la vida diaria y pública y por la vida del mundo funerario, es decir, la vida más allá de la muerte. Son dos ciudades que nacen con conceptos distintos. La ciudad de Badalona nace en un momento de refundación del territorio para organizar nuevos núcleos habitados y explotaciones. Cuando se funda una ciudad romana, cuando los romanos fundaban una ciudad, significa que se organiza un territorio, se parcela, se reparte la tierra, se explota la tierra, se hace unas vías de comunicaciones y se funda la ciudad en el sentido de la urbe con su muralla, sus calles y sus edificios públicos. Barcelona nace, como hemos comentado, 70 años después, con la intención fundamentalmente de controlar el territorio económicamente, controlar las transacciones comerciales, controlar el puerto, controlar la desembocadura del Llobregat y intervenir económicamente en la agricultura, la explotación de la viña, los recursos piscícolos y los minerales. Les separan 70 años, pero tienen concepciones de fundación diferentes. Como comentaba, Pepita Padrós empezará explicando cómo era y cómo funcionaba Bétulo, que es la ciudad más antigua de las dos.
Bé, bona tarda. Un mini parèntesi cronològic per agrair al senyor Jordi Roc i al Museu d'Història de Barcelona que m'hagin convidat en aquesta... He vingut moltes vegades de públic i doncs, em fa molta il·lusió estar avui en aquesta banda de la taula. Bé, jo us parlaré de la ciutat de Bétulo, l'actual Badalona. Com ha dit la Júlia, la Fundació de Bétulo obeeix al desenvolupament d'un programa de fundacions urbanes i alhora colonització del territori que va impulsar Roma a finals del segle II i inicis del segle I abans de Crist. Pel que sabem, la ciutat de Bétulo és una fundació ex novo, és a dir, de nova planta, sense unes arrels, sense cap altre jaciment anterior en el mateix lloc on s'ubica, on es situa la fundació d'aquesta ciutat, i quant a la seva cronologia fundacional, diferents estudis de diferents tipus de material, numismàtics, ceràmics, etc., ens donen una forquilla cronològica que aniria entre el 90-80 o 80-70 abans de Crist. Per això estem dient sempre que situem la seva fundació entorn de l'any 80 abans de Crist. que és una ciutat que l'historiador Plini qualifica com un oppidum civium romanorum, és a dir, és un assentament urbà fortificat en presència de ciutadans romans, però que sens dubte també tenia una presència important d'habitants indígenes divers. La seva situació obeeix també a unes determinades característiques que els romans buscaven quan fundaven una ciutat, amb una zona una mica elevada, amb aigua, amb una plana a l'entorn, amb bones vies de comunicació, etc. I en aquest cas la ciutat es funda en el pendent d'un petit turó, té al davant el mar i a banda i banda la línia dues rieres, perdoneu. Com que està situada en aquesta falda d'aquest petit turó, per salvar aquests desnivells la ciutat es construeix amb terrasses, és a dir, es va esglaonant. Pel que coneixem en aquests moments de la primitiva ciutat, de la ciutat fundacional, sabem que estava emmurallada, que tenia una muralla que englobava un recinte que abraçava entorn les 11 hectàrees d'extensió, que la seva ordenació urbanística es va realitzar en base a un sistema ortogonal però adaptat a la topografia del terreny, és a dir, sobre plànol, per dir d'alguna manera, planifiques una ciutat molt ben estructurada, en el moment que trasllades aquell plànol a la ciutat, és possible que en algun cas aquests carrers que aquí veieu amb aquestes traces tan rectes, és possible que en algun cas s'hagin d'adaptar a la topografia del terreny, tot i que, els elements que coneixem fins al present ens confirmen força la hipòtesi de distribució urbanística que aquí teniu plantejada. Aquesta hipòtesi, en base a les clavegueres i els col·lectors que s'han anat localitzant al llarg de les excavacions al llarg de molts anys, han permès plantejar una hipòtesi de distribució urbanística en base a 7 ínsules, 7 illes en amplada per 9 de llargada. A diferència de l'esquema bàsic de fundació d'una ciutat romana que diu els dos carrers principals es creuen al mig de la ciutat conformant el fòrum i allà van els dos carrers principals, en aquest cas la situació del carrer principal de la ciutat queda una mica mediatitzada perquè a la part baixa de la ciutat hi ha la porta d'entrada des de la via Augusta, el que serà via Augusta en època imperial, via litoral en aquest moment republicà, i per tant això una mica doncs desequilibra, per dir d'alguna manera, la distribució urbanística interior. I a més el fòrum, que veieu que és aquesta taca amb groc més clar, el fòrum no està situat al mig de la ciutat, sinó que està, com que us dic que la ciutat està en un pendent, està just en el punt que el pendent fa un cert desnivell. Hi ha una mica de zona una mica més plana i se situen allà. I a partir d'allà, desnivell molt brusc cap a la platja. En la trama urbana inicial hem localitzat poques clavegueres, és a dir, inicialment plantegen una trama urbana, obren els carrers, però no fan clavegueres. De la muralla tenim algunes dades i fonamentalment tenim dades a l'entorn del que hauria estat l'entrada per la via litoral, amb una gran torre de defensa, amb una porta de la qual es van conservar les pollegueres de la porta, que són aquestes dues peces en bronze. Són peces realment espectaculars que es van conservar o han arribat als nostres dies perquè en època romana, en un moment en què la porta queda inutilitzada, pugen al nivell del paviment i queden tapades. És a dir, no les treuen, sinó que queden tapades allà. Al llarg dels segles, quan els arqueòlegs en el segle XX es posen a començaments del segle XX, comencen a excavar, treuen aquests paviments últims de la via i es troben les peces aquestes i per això s'han pogut conservar. La imatge inicial d'aquesta ciutat, d'aquest assentament, quedaria per tant emmarcada per la muralla que l'envoltava i alhora la protegia. Bé, la protegia no sabem ben bé de què. Segurament la muralla era un instrument, diguem, era un element que el que donava era força una mica en el poder romà. La planificació urbanística que l'organitzava i el temple que presidiria l'espai públic, el fòrum, i que presidiria en definitiva tot el conjunt de la ciutat. D'aquest temple tan sols hem trobat el que hem interpretat com a podi del temple, just a sota l'actual església de Santa Maria, que és una església que es coneix des del 1112, quan es consagra l'església romànica, i per tant molt possiblement ens estem trobant amb les restes del primitiu temple romà. Quins edificis públics d'aquesta època fundacional, entorn l'any 80 abans de Crist, coneixem d'aquesta ciutat? Doncs fonamentalment les termes. Les termes o banys públics és un dels edificis termals més antics de la península, n'hi ha 3 o 4 exemplars només, i pocs més se'n coneixen ben excavats a la península itàlica. És un edifici termal que es caracteritza perquè no té les termes, normalment les parts calentes de les termes tenen un doble paviment i s'escalfen per sota. En aquest cas, com que són unes termes molt arcaiques, aquest doble paviment només es dona a la banyera, a la piscina de la sala del caldari, de la sala calenta. I no és fins a una època posterior que es remodelen les termes i que s'amplien. Teniu un dibuixet hipotètic de com haurien estat, i aquí veieu una mica l'estat actual de les termes museïtzades. Tenim l'avantatge de que les parets es conserven amb alçades de pràcticament 3 metres i realment és un espai, és un edifici molt espectacular. A partir d'August, és a dir, el canvi d'era, pràcticament, la ciutat assoleix el seu màxim esplendor gràcies a al conreu de la vinya i a la producció i comercialització del vi. I això es nota en que la ciutat té força. I aquesta força es nota en que, per exemple, es comencen a construir, o es construeix la xarxa de clavegram, es construeix un gran conducte d'aigües per abastir bona part de la ciutat, es fan edificis públics, edificis de taverna, de botigues, i es fan grans, importants domus, importants edificis privats. Això és un exemple d'una de les clavegueres de la ciutat, en el subsol del museu, en la qual veieu que les clavegueres domèstiques hi van a parar, i això seria la gran claveguera que se'n va en direcció cap a mar. El conducte d'aigua, que també és un altre espai museïtzat, és un conducte datat en aquest moment i que funciona fins a pràcticament finals del segle I després de Crist, i que possiblement abastia d'aigua a les termes que hem vist fa un moment. Aquí hi hauria un dibuixet de com funcionaria aquest conducte, que veieu el conducte d'aigua, diguem, neta, per dir-ho així, i aquí al lateral tens el col·lector d'aigües brutes del mateix carrer. Quant a arquitectura domèstica, en època d'August tenim dos exemples molt clars, que són la casa, la Domus de l'Ebre i la Domus dels Dofins, nomenades així pels motius decoratius dels mosaics que en ella s'han trobat. Són dues cases que estan una al costat de l'altra, tenen més de 500 metres quadrats d'extensió cadascuna d'elles, tenen una part de casa, diguem, i una part de pati en el qual s'hi desenvolupen activitats de tipus artesano-industrial, per dir-ho així, perquè a totes dues cases han aparegut uns dipòsits, l'anàlisi dels quals ha donat com a resultat que haurien contingut vi. Tornem a estar amb el tema de la producció de vi. Tot i que avui en dia ens sembla molt estrany que una casa de luxe, entre cometes, al costat tingui uns dipòsits de vi que devien deixar anar una flaire important. La Domus de l'Ebre, en aquests moments estem treballant en el projecte museogràfic per posar-la. Aquí la veieu a l'aire lliure, es va construir a sobre, ja sabeu el que passa tant a Barcelona com a Badalona, ciutat actual sobre ciutat romana, i per tant convivència entre una i altra. Difícil a vegades, però mai impossible. En aquest moment això està cobert ja per un edifici i ara estem treballant en el projecte museogràfic per poder-ho, bé, per quan hi hagi recursos, executar-lo i poder-ho obrir-lo al públic. Aquesta és la Domus dels Dofins, aquí veieu el dibuix del mosaic en els dofins, que és la que ha donat nom a la casa. Són cases d'atri i aquesta en aquest cas en peristil també, és a dir, un pati central amb totes les habitacions a l'entorn. Més exemples d'aquesta casa, en la qual, com veieu, s'ha posat algun element de entre cometes mobiliari, reproduint elements romans per una mica identificar el possible ús de diferents estances. A finals del segle I i començaments del segle II, determinades estructures, edificis de la ciutat s'abandonen. què passa? Passa alguna cosa? No sabem què passa. Però alhora hi ha un nou impuls edilicis, hi ha un nou impuls constructiu que es demostra amb la construcció d'un teatre. El segon teatre romà fins al present documentat, que es coneix poc però que el tenim, i es construeix una gran domus que depassa la muralla, és a dir, en aquests moments de finals del segle I la muralla evidentment no té cap mena de valor defensiu, ni molt menys, potser no l'ha tingut mai, només ha tingut valor d'aparença, però en aquest moment es depassa la muralla i es creix fora muralla. Cap a l'est de la ciutat hi ha creixement extramurs, és a dir, els barris van creixent, i en canvi cap a l'altra banda, en direcció Barcelona, per dir-ho així, el que es creen són àrees suburbanes, és a dir, no enganxades a la pròpia ciutat. El teatre, a partir d'un estudi fet amb el topogràfic actual, es van veure doncs, unes traces semicirculars, etc. Es va poder fer una excavació, una intervenció arqueològica, i va donar com a resultat l'aparició de diversos murs radials adossats a un mur romà que es conserva amb quasi 4 metres d'alçada, mur romà que no sabíem que era romà, fins que analitzant-lo bé vam veure que a mitja alçada hi havia un paviment romà escapçat. I hi ha notícies del segle X que en aquest espai d'aquí es coneix amb el nom d'Antigó. És a dir, vol dir que allà hi ha unes restes més antigues del moment en el qual la persona del segle XI està documentant allò. Malauradament d'aquest teatre només tenim els fonaments i per tant, com que només tenim els fonaments i no s'entén que això és un teatre, tenim aquest solar pendent de resolució i és complicada la solució. És un carrer molt estret, no es pot edificar amb alçada, etc. Aquí hi ha dues restitucions virtuals de com seria una mica la façana d'aquest teatre i el carrer actual, que és aquest, que l'envoltaria. També a finals del segle I, una de les grans construccions que es documenta a la ciutat és un altre tipus de domus, és una domus de peristil, de la qual coneixem un gran estany, una gran piscina, que seria aquesta d'aquí, que està envoltada per un corredor, que seria això d'aquí. Només aquest jardí, si considerem que la piscina està en el centre del jardí, aquest jardí faria prop de 900 metres quadrats, és a dir, és una barbaritat. Però qui pot tenir una casa així? Només, vaja, una persona, és que no... Això és una mica la piscina aquesta, que està també museografiada, i aquí el que hem fet ha estat explicar una mica com eren els jardins romans a base d'anàlisis que s'han fet de residus, d'anàlisis paleontològiques i per saber una mica quin tipus doncs, de plantes, de flors, etc. hi havia en el jardí. I en un dels àmbits d'aquesta casa es va trobar aquesta peça, és una taula, una inscripció en bronze, en la qual hi ha un personatge que es diu Quint Licini, que fa un pacte d'hospitalitat i patronatge, és a dir, acull en els baetulonenses, és la primera vegada que surt la paraula escrita, els acull, diguem, com a, els tutoritza, per dir-ho així. Aquest personatge, la taula aquesta està molt ben datada de l'any 8 de juny de l'any 98 després de Crist, finals del segle I, aquest personatge, que és de la família Licínia, aquesta família està relacionada amb una família minícia, que és una gran família de Bàrquino, cosa que testimonia la relació existent entre les elites polítiques i econòmiques en dues ciutats. I per tant, ja des d'aquest moment, de finals del segle I abans de Crist, hi ha un lligam important entre Bétulo i Bàrquino. Al segle III, perdoneu, arqueològicament parlant tenim poques dades, però en canvi tenim epigrafia, és a dir, tenim bases dedicades als emperadors, a Gordià, a la seva esposa, a Filip I, de mitjans del segle III, en les quals surt l'expressió Ordo Baetulonensium, Ordo de Curionum Baetulonensium, és a dir, els de Curions, és a dir, el govern municipal. Per tant, vol dir que encara que no tinguem dades arqueològiques, el que sí que és cert és que la ciutat continua funcionant com a ciutat. Però a partir del segle IV comença a perdre's el concepte de ciutat clàssica. Es comença a envair l'espai públic, els carrers, es comencen a envair per construccions privades, és a dir, un senyor que té una casa i se l'amplia fent una habitació a sobre un dels carrers i es queda tan tranquil. I el carrer queda reduït a una petita vorera. Llavors, en aquest cas estem veient un carrer des de la Claveguera, La cota de circulació del carrer seria aquesta, i aquí veiem una estructura, això és que l'hem aguantat nosaltres com hem pogut, perquè sota veieu, veiem una estructura que realment passa per sobre el carrer. Què passa en el territori mentre la ciutat està funcionant? Perquè hem dit que la fundació de la ciutat implica la colonització agrícola del territori. Què passa? Doncs que en aquest territori es conreu la vinya, es produeix vi i aquest vi s'exporta i això crea un volum de riquesa, sobretot durant al llarg del segle I, un volum de riquesa considerable. Sabem d'aquesta riquesa, a part de per la ciutat, la riquesa diguem d'elements que proporciona, perquè s'han trobat estructures, zones, centres terrissers en els quals es feien aquestes àmfores que veieu aquí, amb un nivell de definició de planejament d'execució importantíssim. Per exemple, en aquest cas és una àrea suburbana molt propera a la ciutat en la qual es va trobar un centre terrisser extraordinari. Deixem el món dels vius i passem en el món dels morts. En el món dels morts coneixem restes en aquestes dues àrees suburbanes que us hem dit, un monument funerari de Can Videra, que seria una mica aquest tipus de monument que veieu aquí, és a dir, per un personatge important, possiblement aquest és el personatge enterrat, la seva dona i algun altre parent. Un mausoleu de finals del segle I amb un conjunt d'ofrenes, un mausoleu d'incineració, on en la part central hi ha un conjunt d'ofrenes, algunes d'elles encara amb restes, amb signes de la cremació, com per exemple aquí un unguentari de vidre pràcticament desfet per l'acció, per l'escalfor, un conjunt d'ofrenes important que permet datar molt bé aquest mausoleu, i una necròpolis, és a dir, i enterraments tant amb els ritus d'incineració, és a dir, de cremació, com amb els ritus d'inhumació, és a dir, enterrar el cos. Trobem els dos tipus d'enterraments, finals del segle I i inhumació també doncs, a partir de finals del segle I i primera meitat del segle II. En aquest cas, perdoneu, veieu a dalt hi ha un senyor, un difunt, no recordo si és un difunt o una difunta, però té uns unguentaris aquí, per tant possiblement sigui una difunta, això són unguentaris de vidre. En canvi aquest personatge d'aquí, que té el cap recolzat sobre una teula com si tingués un petit coixí, perquè no es cansés per dir-ho així, en la boca, aquí no es sé si va gaire bé, té una moneda d'Adrià, és a dir, porta la moneda per pagar en el barquer que l'ha de fer travessar la llacuna per poder anar a l'Hades. Això seria una visió, ja veieu, superràpida del que és la ciutat de Badalona, i em sumo, evidentment, no tinc altre, el que ha comentat el Jordi Roca, de que us convido a venir a visitar Badalona, perquè en aquests moments Bétolo ofereix uns espais museografiats jo penso que a molt bon nivell. Ara deixarem Badalona i ens anirem uns anys més enllà.
Bueno, como comentaba antes, Barqui no se funda alrededor del año 10-15, bueno, hay pequeñas discrepancias porque a veces es difícil, de cambio de era. Es una ciudad que se funda con el Estatuto Jurídico de Colonia, esto significa que tiene unos reglamentos en cuanto a temas fiscales y cuanto a papeles de representación diferentes de lo que eran los municipios. Y en principio es una ciudad pequeña, apenas 10 hectáreas. Se puede ver la ocupación de la ciudad romana en relación con la ciudad actual. Yo siempre digo que cruzar la ciudad de punta a punta, entrar por una puerta y salir por la otra, no te lleva ni 3 minutos. Y como también comentaba al principio, es una ciudad que nace con una finalidad de control del territorio, del control económico, del control de las actividades agrícolas y de la explotación del vino, del control de las explotaciones de la costa litoral y con control del comercio que vía el puerto marítimo y vía el puerto del Llobregat salía fuera de la ciudad. El la estructura de la ciudad es de planta irregular, es una planta rectangular con los ángulos recortados porque se adapta a la topografía del terreno. La ciudad se levanta sobre dos pequeños montículos que a pesar de que tienen poca altura, se utilizan para destacar según qué edificaciones. En el caso, por ejemplo, del primero de los montículos, se utiliza para ubicar el templo. Es un edificio que siempre ha de ser elevado, ha de sobresalir de la muralla, pero en este caso ya de partida sale más elevado porque se edifica sobre una cota más alta. Tiene una modulación de ínsula variable. Tenemos una propuesta que, como en el caso de Badalona, está hecho a partir de todos los restos arqueológicos que aparecen en la ciudad, tanto los de ámbito doméstico como los de ámbito público, como sobre todo la red de cloacas, porque la red de cloacas iba por las calles y se localizaban siempre en la mitad de las calles. Eso siempre te da una pista de por dónde pueden ir los viarios. Tenemos estas 26 islas hipotéticas que son tienen la misma anchura, pero la largura es variable, salvo en las esquinas, que la cuadrícula desarrolla una ínsula irregular que se adapta a esta irregularidad de la muralla romana, que contrariamente que el caso de Badalona, la muralla del cuarto de Barcelona se conoce muy bien, no la del primero. Se conoce la anchura de las dos calles principales, el Cardo y el Decumanos, 48 pedes, estoy hablando en metrología romana, y también las de las calles secundarias, las calles paralelas, pero un poco más pequeñas. Y también se conoce la anchura del intervalo, que es una especie de cinturón de ronda que daba la vuelta a toda la muralla, que tenía una finalidad defensiva y que permitía, en caso de algún tipo de problema, acceder rápidamente a los pasos de ronda de la muralla. Como os comentaba, la red de cloacas documentadas se localiza en el eje de las calles. Tenemos un sistema, digamos, de cloaca principal y un sistema secundario. Las cloacas principales son aquellas que discurren por la mitad de los viales y hay un sistema bastante completo, se ha documentado un sistema bastante completo de control de estas cloacas para que no haya atascos, para que los residuos y las aguas de lluvia puedan fluir, con lo cual hay pozos de registro o elementos de acceso a las cloacas para reparaciones. Se constatan también reparaciones de cloacas. Esta red principal tenía una red secundaria que salía del interior de las casas y de los talleres para evacuar este agua y iban a parar a las cloacas principales. Al tiempo que se establece la creación de una ciudad, se define la superficie que va a ocupar, se planifican cuidadosamente la planta de la ciudad, se construye, se piensa esta red de cloacas, de clavagueras, y se trae también el agua. Agua corriente y cloacas suelen ser elementos vinculados a la hora de la planificación. En Barcelona, la entrada de los acueductos están en la puerta de Plaza Nova, se pueden ver en el interior de lo que es hoy en día en la Casa Lardiaca. Tenemos aquí las entradas de los dos acueductos y un tramo del desarrollo del acueducto en la plaza Duran y Bas. Bueno, ahora se llama de otra manera, antes se llamaba Duran y Bas. Una vez que el acueducto entra al interior, calculamos que alrededor del foro, en una cota adecuada, habría un gran depósito, que es lo que llamamos el Castel Unacoe. A partir de aquí se redistribuye el agua en el interior de la ciudad. El fórum, también como en el caso de Badalona, no está en una posición central, está un poco desplazado. Yo creo que también responde a esta finalidad de ocupar, de aprovechar estos montículos naturales para destacar los elementos, en este caso el templo. es una plaza alargada alrededor de la cual, suponemos porticada, alrededor de las cuales estarían los edificios públicos importantes como la Basílica o la Curia, de los cuales desgraciadamente en Barcelona no se tiene conocimiento arquitectónico. Los hemos de suponer en el entorno, pero no los conocemos. La ciudad tenía unas termas privadas y unas termas públicas. Las termas públicas que conocemos se localizan en lo que hoy es la Plaza de San Miquel. Se excavaron en los años 60, hoy en día no se pueden visitar, pero están preservadas sota el suelo original de la plaza. En relación a las termas privadas, a partir del cuarto, no conocemos, como es el caso de Badalona, termas privadas tan antiguas. Aquí, a partir del cuarto, que es un momento de esplendor de la ciudad, se constata como las viviendas particulares reforman sus casas incorporando una zona de baños privado. Entonces, hay muchas casas que incorporan estos elementos. Este caso es la Domus del Archivo Administrativo y incorpora un elemento, estos elementos que veis, lo que son unas termas, y podemos ver la piscina de agua fría. Pero aparte de las termas del interior, o sea, las termas públicas que situamos en la Plaza de San Miquel, justo al lado del foro, y las termas privadas ya en unas domus más tardías del siglo IV, había unas termas públicas fuera murallas, en lo que llamamos normalmente la Puerta de Mar, que es lo que sería hoy en día la calle Regumí, la Puerta de Regumí, de aquella zona. Se localizaban las termas suburbanas portuarias. Las excavaciones han evidenciado dos conjuntos termales extramuros importantes a ambos lados de la puerta. Creemos que en un caso eran las termas femeninas, o sea, de donas, de mujeres, y la otra la de hombres, que funcionan durante un tiempo paralelamente, con unas cronologías que situamos entre la mitad del siglo I e inicios del siglo II. Es una situación bastante normal, la podemos ver en Pompeyo también, en ciudades portuarias que cuando llegaban los mercaderes y las mercancías se pasaba primero por el ambiente termal, por muchas razones, una de ellas también la higiene, y también eran espacios donde se hacían negocios y servían como relaciones sociales. Y después se entraba a la ciudad una vez pagando los impuestos pertinentes. Las domus de Bárquino se conocen bastantes. Casi cada ínsula que se ha trabajado aparece una gran domus. Son casas muy grandes que ocupan prácticamente una domus por casa. No tenemos hasta el momento noticias de una ínsula que esté compartimentada o compartida por dos casas. Y no se conocen tampoco, digamos, viviendas de las clases más humildes. Es un planteamiento en parte lógico con esto que yo comentaba al principio de esta fundación de esta ciudad, con este papel de representación, con un papel económico fuerte, y que por lo tanto vivían unas élites urbanas poderosas y con dominio económico. Siempre son casas organizadas alrededor, parecidas al tema de Badalona en cuanto a la concepción, un elemento más o menos central, un patio o con columnas, un jardín, lo que solemos llamar un peristilum, y alrededor de estos núcleos organizativos se abrían las diferentes habitaciones. Todas con unos programas decorativos ricos y ostentosos, con pinturas, con pavimentos de mosaicos, bien en blanco y negro o bien en color, o con pavimentos de placas de mármol, también de tonalidades diferentes. Pero la ciudad también tenía todo un carácter industrial, y constatamos talleres en el interior de la ciudad, cerca de una de las puertas y en el subsuelo de donde ahora nos encontramos, se localizan toda una serie de estancias industriales o de carácter de servicios para la ciudad contiguas. Tenemos dos pequeños talleres contiguos, seguramente del mismo propietario, con entradas desde el intervalo, que es lo que llamamos una fullónica y una tintoria, que no son ni más ni menos que una lavandería y una tintorería de época romana. No es ningún invento de hoy en día. Estas instalaciones se conocen hacen desde entonces. ¿Por qué? Porque eran los lavados, eran el lavado de la ropa y los teñidos de la ropa, eran procesos muy complicados con productos cáusticos que no se podían hacer en casa, y además hay que pensar que en la mayoría de las casas no había agua corriente. Por lo tanto, eran unos productos especializados que se hacían en talleres al uso. Al lado de nada más cruzar una calle, en el otro lado encontramos una quetaria, una instalación de elaboración de pescado salado, ¿no? Es decir, se salaba el pescado y se hacía una salsa derivada, que es el garum, una salsa muy conocida en la antigüedad, muy apreciada en la antigüedad y muy cara, ¿no? Las mejores instalaciones de garum estaban en la zona del sur, en la zona de Cádiz, pero el garum de Barquino tenía cierto prestigio, y eso lo sabemos por los textos, cartas de regalos entre unos personajes y otros. En un caso se recoge un presente que venía de Barquino y era el garum. La instalación se conserva bastante bien, con sus depósitos para salar el pescado y sus depósitos más pequeños para hacer esta salsa derivada. Se han localizado desde testimonios de los anzuelos pesados de red o piezas, agujas, para coser estas redes que poco han variado de las que se usan hoy en día. También contiguo a esta instalación tenemos una actividad vinícola, una gran industria de vino, con dos prensas de gran tamaño y que llegó a producir una cantidad importante, si no recuerdo mal, solo la bodega tiene capacidad de 10.000 litros de vino, pero se supone que la mayoría de las estancias se usaban un stock de vino en barricas de madera. Es una instalación ya un poco tardía y fue objeto de todo un proceso de estudio a partir también de los residuos. Nos permite hoy en día explicar con mucho rigor científico cómo se hizo, se hacía el vino y en qué partes se utilizaban para qué. ¿Qué pasaba en el suburbio? Pues como en el caso de Badalona, el suburbio no estaba también habitado. ¿Qué había en el suburbio? Pues había espacios también de producción. Conocemos un horno de cerámica muy cerca de la Vía Augusta, que tenéis el testimonio del horno, que se hacía desde ánforas para el vino, los pondus, las piezas para los telares, cerámica común o tejas. También había seguramente otros centros productores también de ánforas en la zona actual de Santa Caterina. ¿Por qué? Porque se han encontrado gran cantidad de residuos y muchas marcas. Y había en otras zonas del suburbio, en concreto en la zona de Aviñón, justo en el otro lado, había unos hornos de explotación de factura de metales. Por lo tanto, tenemos un suburbio donde trabajaba la gente, pero también vivía la gente. Tradicionalmente se ha hecho los cálculos de Barcelona, que es una ciudad muy pequeña, se han dicho, bueno, no podrían vivir más de 2.000 personas porque no hay casas de vecinos, las domus acogen siempre un número limitado de personas porque hay mucho espacio y era una ciudad muy pequeña, pero había mucha gente que vivía fuera. Todos estos puntos que veis aquí, con estas manchas en verde, son zonas donde se han encontrado zonas de hábitat adosadas a la propia muralla, es decir, había fuera toda una gente que vivía y no eran, en algunos casos se han encontrado también mosaicos, es decir, que había también una residencia de cierta calidad afuera. En Antoni Maura tenemos lo que en su momento se llamó una vila. En lo que es la calle Argentería tenemos otra vila. Yo creo que había un cierto urbanismo exterior. Si observamos, por ejemplo, los restos que se localizan cerca de Aviño, vemos que incluso tienen una organización que sigue las alineaciones de la cuadrícula. Yo creo que había una cierta urbanización fuera en el suburbio. El mundo funerario de Barquino, como era normal y lógico, estaba en fuera porque no se podía enterrar en el interior de la ciudad. Podéis ver los caminos que tenemos documentados arqueológicamente y las zonas donde se han encontrado testimonios funerarios. Tenemos el mundo funerario de estas grandes familias que vivían en las domus, con monumentos ricos, ostentosos, que ornaban estos caminos. y normalmente con una estatua que representaba al difunto y una cabeza que se hacía, se mandaba hacer expresamente y es un retrato funerario. Es lo más cercano que tenemos de las caras de estas personas que vivieron y murieron en Barquino, aunque en la mayoría de los casos desconocemos su nombre, porque no se han encontrado in situ. A partir del siglo, en el siglo IV, cuando se construye la nueva muralla, se desmontan todos estos monumentos funerarios y se utiliza para piedra simplemente. Entonces las podemos encontrar a veces incorporados en la torre de la muralla. El mundo funerario del más pobre, tenemos un caso muy singular en Vila de Madrid, se puede visitar además, es un yacimiento organizado alrededor de una vía con unos elementos funerarios que predominan que llamamos cupas y sobre todo la singularidad del yacimiento es porque creemos que estamos delante de un colegio funerario, es decir, una asociación de carácter funeraria que acogía a una serie de miembros que pagaban durante toda su vida una cuota a este colegio para que a la hora de morirse se les hiciera un entierro digno. Nada diferente de lo que la mayoría de los que estáis aquí, seguro yo lo he conocido, compañías de este tipo que aún funcionan como la del Ocaso. Se pagaban para tener unos entierros. ¿Por qué? Porque había una gran preocupación. El romano no era nadie si no tenía asegurado su muerte para pasar al más allá. Entonces los que no tenían poder económico entraban. El yacimiento tiene unas características muy unitarias. Sí que es verdad que dentro de los pobres había los más pobres y aún los menos pobres y los pobres del todo, es decir, que dentro de los pobres también había diferencias, pero hemos podido detectar una especie de ajuartipo, unos rituales muy vinculados a todos los espacios y una organización que parece propia de un espacio funerario de un colegio. Ahí se detectan todo tipo de rituales, derivaciones, entierros de perros, animales, sacrificios. Es decir, hay una gran unificación, no hay una diferenciación. Creemos, lo creemos así y lo han aceptado la comunidad científica como un caso muy singular por tratarse de uno de los pocos colegios funerarios documentados arqueológicamente. Y después, ya para finalizar, únicamente comentar que llegado al siglo IV, Barcelona es en el siglo IV una ciudad absolutamente floreciente. Si siempre se ha hablado de la decadencia de la crisis del siglo III, de la decadencia de las ciudades, de esta desestructuración urbana que empezaba a hablar Pepita Padrós en caso de Badalona, no pasa lo mismo en Barcelona. En el siglo IV la ciudad es una ciudad rica, es una ciudad que tiene suficiente poder para construir unas murallas enormes, son 78 torres fortificadas, que como ella también comentaba, es evidente que lo que tiene es una finalidad de prestigio, una finalidad de afianzar el poder. Es un perímetro que marca la ciudad y dice que aquí estamos, somos nosotros y somos importantes y tenemos un poder económico. Es el momento en que las domus se reforman con nuevos pavimentos, con nuevas pinturas, más a la moda y el uso del momento, y que ya es un momento que entra el cristianismo, ya tenemos en el siglo IV un grupo episcopal y tenemos una sede episcopal y una manera de funcionar que ya no era como la del Imperio Romano, pero que el poderío de la ciudad incluso se refleja en algunos textos que el obispo Paciano exhorta criticando a los ciudadanos de Barquino diciendo que en esta ciudad se vivía demasiado bien, todos eran jardines espléndidos, corría el vino y los habitantes iban cargados de seda y oro, no propio de una religión como el cristianismo que proclamaba otros valores. Y con esto creo que hemos hecho un recorrido lo más rápido que hemos podido para dar esta visión general. Nada más, muchas gracias.
Moltíssimes gràcies per aquest magnífic duet, Pepita i Júlia, i com és tradició en els nostre centre de recerca, per això es diuen diàlegs, oi? Doncs vostès tenen la paraula. Les ponents han estat estrictíssimes en el seu ús del temps i això ens permet doncs admetre unes quantes preguntes. Sí, un moment que li portaran el micròfon, perquè així anem enregistrant les sessions i les podem anar posant a disposició del públic un altre dia.
En marxa?
Allà n'hi ha un altre, sí.
Hola, bona tarda. Aviam, a mi m'agradaria veure si en el cas de Barcino, que és la ciutat que conec, Badalona la conec poc, si em pogués acotar una mica el perímetre de les muralles. Hi ha trossos que estan visibles per aquí baix, però jo no crec gaire el món romà i m'agradaria si es pogués acotar en base als carrers actuals.
Sap què? Farem una cosa, perquè anar acumulant unes quantes. Gràcies. Una primera pregunta és cap on és avui el perímetre de les muralles de Barquino. Molt bé, pregunta que es podrà respondre perfectament. N'hi havia alguna altra per allà, n'acumularem 4 o 5, això a judici del moderador, i aleshores els anirem fent. Digui.
Hola, volia fer un comentari. Jo he vist un mapa de poblats ibers i a la zona més o menys on hi ha Badalona hi havia un poblat que se'n deia Baitoló. Sembla com que els romans en realitat no es van inventar el nom, deurien copiar del nom que ja existia. És a dir, que sembla que no van, potser sí que van fundar el lloc on està ara el tros romà, però d'alguna manera a ells els sonava un poblat que es deia Baitoló. I després una altra pregunta. Quan parla del cementiri, que sembla que era cap a l'est, podria ser que coincidís més o menys amb el cementiri del Sant Crist?
Molt bé, tenim dues preguntes aquí sobre Bàtolo com a nom ibèric precursor de Bètolo i el cementiri del Sant Crist en relació amb les àrees d'enterrament romanes. Això és complicat, ja ho explicaran. Endavant, tercera pregunta.
Bona tarda. Darrerament la premsa ha publicat l'aparició d'una part de la muralla al final del carrer Lledó, em sembla que és, que s'està fent un hotel i que bé, s'ha descobert una torre i s'ha descobert un tros del pany de la muralla. Voldria saber si realment el museu ha intervingut en aquest treball i les possibilitats de poder entrar, veure, visitar aquesta part que serà privada, suposo, que no sé si hi ha algun pacte especial amb el museu.
Aquesta ja li puc respondre jo i així avancem i fem alguna més. La muralla, com sabeu, fa molts anys que ha estat treballada, etc. Hi ha tot un seguit de mapes des dels primers de mitjan segle XIX que va fer l'Oriol i Bernadet. S'ha anat perfeccionant, se sabia perfectament on eren. Estaven expropiats des del Pla General Metropolità les cases per fora. Per dintre no. Una d'elles ha estat transformada, era una propietat privada, en un hotel. Allò s'ha de rehabilitar dins del marc del Pla Barquino. El museu hi és, però és més ampli. I el Servei d'Arqueologia ja és un projecte de la tinença de cultura de l'alcaldia de cultura i les visites a la part pública doncs seran les visites a la part pública i a la part privada estan sotmeses al règim del que són els monuments nacionals de tinença privada, que tenen una obligació de deixar-ho veure amb uns mínims. Això ho dic perquè aquesta potser és una mica més de patrimoni, en tot cas després en podem parlar més. Més preguntes. De moment tenim sí, no pateixis, perquè com que veig que hi ha moltes ganes de participar, jo crec que en farem dues més i llavors ja les passarem. Digueu.
Sí, jo volia saber per què al segle IV Badalona entra en decadència i en canvi Barquino doncs tira endavant i és tan rica. Gràcies.
I l'última, després jo ja les aniré administrant.
Bueno, jo era la
Mercè
pregunta d'este senyor i també quisiera saber si és que en Barquino havia més poder, més riqueza, com dijo la ponente, que tots eren, digamos, patricios, gente de poder, i en Badalona, bueno, en Bátulo, era más la gente era, bueno, pertenecía al nivel más bajo. Y si uno luego fue floreciente porque eran más ricos y producían industria, y a ver un poquito también porque cayó.
Doncs ara aquestes cinc preguntes, si em permeteu de fer-les allò d'anar-les plantejant amb un ordre que sigui més pràctic, començarem per la més antiga. D'alguna forma, si hi havia un precedent ibèric del nom de Bètolo i la posició del cementiri del Sant Crist actual en relació amb les vies funeràries. Pepita, endavant.
Pel que fa referència a lo del poblat ibèric de Baitolo, durant molts anys, fa molts anys, es va plantejar aquesta possibilitat i es va publicar, però no existeix cap element, ni un, que ens permeti pensar que a sota o en l'espai ocupat avui en dia per la ciutat romana hi hauria hagut una ocupació anterior. Els poblats ibèrics que coneixem relacionats amb la ciutat o a l'entorn de la ciutat serien el Turó d'en Boscà, que està a Canyet Bonavista, si ets de Badalona, el Turó de Montgat, el turó, és a dir, que són turonets, són turons que envolten, però en el turó on es funda la ciutat i en la plana dels entorns on es funda la ciutat no hi ha documentat cap poblat ibèric. Pel que fa referència al nom, Baitolo, hi ha unes emissions de monedes amb la llegenda Baitolo amb símbols ibers que només es documenten en jaciments romans. Per exemple, en el cas de Badalona, és la moneda que surt amb més freqüència a la ciutat romana de Badalona. No se n'ha trobat cap en els poblats ibèrics de l'entorn, ni a cap poblat ibèric, excepte, per exemple, el poblat ibèric de Cerdanyola, però en nivells ja romanitzats. Per tant, la interpretació que fem és que és una moneda feta en època romana, a la ciutat romana, autoritzada pels romans, però amb llegenda ibèrica. Perdó, després, pel tema el tema de necròpolis, no. Les dues zones de necròpolis que coneixem estan relacionades més amb la via Augusta que aniria des de Badalona cap a Barcelona, cap al Besòs. I els dos punts concrets són, si algú més o menys coneix Badalona, un seria la zona de l'actual estació de metro Badalona-Pompeu Fabra, que és l'estació Badalona Centre, i l'altra estaria situada en una zona que se li deia Camp Peixau, a la sortida, el que també se n'és per on passava l'anomenada carretera antiga de València, que és el camí antic que anava cap al Besòs per passar el Besòs en el punt més fàcil de passar-lo, i que és al llarg d'aquest antic camí, carretera antiga de València, on s'han trobat tots els jaciments d'època romana. I per tant, interpretem que aquest camí segueix la traça de la via Augusta. Per sota aquest camí hi ha sorres, per sobre aquest camí hi ha argiles quaternàries i per tant és el punt final del terreny bo per poder-se instal·lar.
Molt bé, gràcies. I d'això passem tant a Barquinó? No. No, sisplau. No, escolti'm, després en tot cas farem el comentari. És que així anem una mica perquè és que si no... Després torni a parlar. Llavors, passant a Barquinó. Hi ha una guia urbana editada que es diu Barquinó BCN, que és per aquí al museu, un euro i mig i tal per veure la superposició, però jo crec que la pregunta és molt interessant per preguntar a la Júlia fins a quin punt el perímetre de les muralles romanes han condicionat i són visibles al llarg dels segles en el pla urbà de Barcelona, que és una pregunta important per la ciutat, certament.
A veure, les muralles són visibles actualment a molts placetes i carrers de les ciutats, no a tots, però no a totalitat de la muralla, però bastant. Per exemple, aquí a Ramon Berenguer es pot veure, a Plaça Nova es pot veure, a l'Avinguda Catedral es pot veure, al carrer La Palla hi ha un tram. La zona de Vinyó no es conserva pràcticament visible. Hi ha més a l'interior hi ha alguna botiga, hi ha alguna tenda particular, restaurants o coses així, que hi ha algun bany, però no és visible al carrer. A la zona de Regumí és visible i a més s'ha recuperat un gran tram, el que és el Pati Llimona, Correu Vell, tota aquesta zona. Després està el carrer Sostenen Navarro, que també hi ha un tram important. Hi ha bastant muralla visible, visitable, caminant pel carrer. Es podria parlar de la muralla que es veu caminant pel carrer i de la muralla que està una miqueta amagada, que és dintre l'interior.
En aquest sentit, Barcelona ha tingut una voluntat monumentalitzadora romanista. A començaments del segle XX només hi havia la plaça Nova i s'han anat incorporant tots aquests a l'espai urbà que us convidem a veure també amb les visites al museu.
Sí. Jo li volia fer un comentari a aquest senyor que ha preguntat de si es podia visitar. visitar la muralla de l'hotel i sí es pot visitar la muralla de l'hotel perquè l'hotel fa avui en dia, no sé quan durarà, visites diàries a les 11 del matí i a les 5 de la tarda. Si tu vas allà i t'apuntes, hi ha una persona que t'ensenya com s'ha incorporat l'element patrimonial a una instal·lació turística. No és una visita d'especialista, però...
És una informació important.
La voluntat de fer això. I està molt bé, val la pena, jo ho he fet. Cada dia, sí.
Cada dia, i si no mireu la pàgina web i segur que ho posa, però és una informació important, ja la saben. Jo crec que hem de continuar amb la Júlia i que després seguirem amb la Pepita per una pregunta que ens... Abans d'arribar a quan diu per què Bètolo sembla que decau i Barquinon sembla que puja. Abans d'arribar a aquesta pregunta n'hi havia una, que és l'última que han fet, que és Barquinon té més poder i riquesa que Bètolo? Clar que hi ha una evolució d'uns quants segles, però a veure.
Bueno, jo crec que no tenim informació per anar desgranant coses molt concretes. El que sí que és veritat és que si fem cas de lo que diu l'arqueologia, al segle IV la ciutat fa moltes obres i això significa que hi ha un poder econòmic. I a la muralla només es pot fer si hi ha un recolzament públic i privat. És una obra de molta envergadura. És a dir, no és una ciutat que s'està morint. Una ciutat que s'està morint no fa una gran muralla per dir som potents. Les tomos s'ornen de nous mosaics, de pintures, de paviment. És a dir, la gent que viu privadament té diners per fer-se aquestes cases que són sempre de representació. En principi hem de pensar que viu una societat rica a la ciutat. Això és la conseqüència de que Barquinon pugi cap amunt i Bètolo decaigui, jo no aniria per aquest camí. Potser hi ha més factors.
A veure, jo penso... Perdó.
Pita també la pregunta de si era més rica Barquinon que Bètolo i per què al segle IV preguntaven, sembla que Bètolo anava ja feia temps cap avall i Barquinon es mantenia cap amunt. Endavant, Pepita.
Bé, en principi, jo penso que tot i que les dues ciutats tenen un origen, ja ho hem dit, similar, cronològicament diferent, però la fundació de Bètolo implica una colonització agrícola del territori, implica l'acceptació o la incorporació de tot el món indígena que en aquells moments està en aquesta zona i implica una societat que es dedica bàsicament al conreu, a la producció de vi, això crea riquesa però en determinats nivells només i vol dir que la majoria d'habitants de la ciutat té un nivell normal. Jo penso que el naixement de Barquinon, tot i ser també per una mica d'organització del territori així, té una altra concepció. Barquinon és una ciutat més, penso, que neix com a centre administratiu d'aquest territori. El que deia la Júlia, que hi ha poques cases i grans cases. És a dir, a Bètolo tenim molta casa petita, per dir-ho així, perquè és un altre tipus de societat. Per què en el segle IV Bètolo no té la importància de Barcelona? Bé, Bètolo té importància durant uns segles, en el moment que Barcelona comença a pujar i sobretot, per exemple, en el segle IV, segle III-IV, quan es tornen a fer muralles, etc., la ciutat és la que té el poder. Podríem traslladar la pregunta avui en dia i dir per què Badalona és més petita que Barcelona. Perquè hi ha molta més riquesa, molt més poder, perquè concentra les administracions, etc. Doncs això jo penso que traslladat a un altre nivell en època romana seria una mica el mateix. Si l'estat de Badalona funciona perfectament quan es funda i al llarg del segle I, que ja s'ha fundat Barcelona però que encara té aquesta dinàmica i aquest creixement degut a aquesta riquesa que té diguem de conreu, de producció i de més, i això arriba un moment que es va acabant. I aleshores possiblement bona part dels habitants de la ciutat es traslladen o a Barcelona o vés a saber on, i la ciutat va quedant reduïda. Veiem que en el segle III encara hi ha govern municipal, però mica en mica aquesta ciutat va quedant reduïda. I queda reduïda a la zona, a l'entorn del fòrum. És a dir, les dades que tenim arqueològiques, ens queda una ciutat molt petita reduïda a l'entorn del fòrum, l'entorn de l'actual església de Santa Maria, per dir-ho així.
És interessant en tot cas és que sí que hi ha interacció, no és només que cada ciutat tingui la seva història, sinó que hi ha interacció entre aquests dos nuclis urbans, que sense fer trasllat d'època i tal, doncs tothom sap que quan hi ha dues ciutats properes però ben diferenciades, avui en dia Bétula i Barcelona i Badalona és una sola gran ciutat plurimunicipal, però sí que és allò de Tarragona, Reus, Sabadell, Terrassa, etc, etc, ja sabeu que hi ha dues ciutats que sí tenen components diferents. L'evolució d'una marca a l'altra. Abans hem fet 5 preguntes i mireu que les han contestades ràpid, que encara en podem fer unes quantes més, sense oblidar que hi ha algú que té alguna postil a afegir. Comencem per vostè, però si us plau sigui molt breu, perquè hi ha d'altra gent que em sembla que vol fer preguntes. No, no, un momentet que li porten el micro. Ben breu, perquè així hi ha altres persones que volen fer preguntes. Endavant.
Gràcies. Gràcies. És quan ha dit que el cementiri podria ser que estigués ubicat a la zona on ara hi ha el metro de Pompeu Fabra, anava a dir, poca cosa deu quedar, doncs, perquè fent el metro s'ho deuria encarregar tot. Només era això.
Bueno, però ho van estudiar abans de carregar-s'ho, eh?
És això, ho van poder-ho mirar o no van dir res?
A veure, no, a veure, per sort s'ha acabat.
Calma.
Ah, no, contesto o... Per sort s'ha acabat aquella època en què es carregava tot i no, avui en dia està tot molt controlat. En el cas aquest concret del metro sí que és cert que un cop acabada la intervenció arqueològica es va desmuntar tot, perquè si algú va a Badalona en aquesta estació de metro i mira el sostre del vestíbul principal, veurà unes llumetes a dalt que dibuixen les restes romanes que es van trobar i l'alçada en la que van, és a dir, la cota en la que van sortir. Era insalvable. Aleshores, la llei de patrimoni té un article que diu que l'interès social d'una determinada actuació pot implicar que el director general de patrimoni autoritzi el desmuntatge d'unes restes arqueològiques que no estan declarades bé cultural d'interès nacional. Es va estar treballant durant més d'un any, al final treballaven 50 arqueòlegs amb dos torns, amb una inversió econòmica fortíssima, no es podria fer avui dia, ja us ho asseguro, i es van extreure totes les dades, i es van extreure 1.000 caixes de material. I bona part del que es va extreure i alguns dels enterraments que es van extreure estan a l'exposició permanent que hi ha actualment al museu. O sigui que l'excavació es va fer molt bé, però malauradament... Doncs...
Resposta a aquesta qüestió de tractament del patrimoni, em sembla que hi havia alguna pregunta més. Aquí n'hi ha una, dues i tres. Comencem per aquí, aquest senyor... Ah, aquí n'hi ha una altra, val, sí, endavant.
La hipòtesi de que l'arena fos un equipament compartit, donada la demografia del moment, és possible?
Recuperar. Em sembla que no l'hem entès bé. Podria tornar-ho a dir?
Deia que la hipòtesi de que l'arena fos un equipament compartit, donada la demografia del moment...
Compartit vol dir...
L'arena, que voleu dir, el teatre... Teatre. Val.
Bé, primera pregunta, si vista la demografia, podia ser que l'amfiteatre fos compartit entre Bètola i Bàrquino. Perdoni, és que no el sentíem bé d'aquí. Aquí n'hi ha una altra.
Perdó, per el que ha dit la senyora Pepita, interpreto que el segle IV Badalona va baixar bastant de nivell i de categoria. Es pot interpretar que amb els segles immediatament posteriors desapareixés Badalona?
Segona pregunta, si el declivi s'ha explicat, però matisat el segle IV, podia conduir a una pràcticament desaparició de Bètola. Endavant, tercera.
Bé, tenint en compte de que el port natural estava a l'altra banda de Montjuïc, no sembla més lògic que la colònia s'hagués creat en aquella banda?
Una qüestió de geografia d'emplaçament del lloc de Bàrquino. Si tinguent el port a l'altra banda, per què ho van fer aquí al Montstàver? Molt bé. Per aquí n'hi havia alguna més, eh? Per aquí n'hi havia alguna, em sembla, i aquell, bueno, vostè i una altra persona i prou, ja fem el torn de les 5, digui.
Respecte del carrer que anomenem Decumanus, perquè en el cas de Bétulo és paral·lel a la línia del mar i en el cas de Bàrquino és perpendicular a la línia del mar.
Molt bé, la posició dels Decumanus. I l'última aquí, l'última, després encara em sembla que podrem fer un altre torn si les respostes poden ser igualment precises. N'hi havia alguna per aquí? Sí? Ràpid?
No és específicament de Bàrquinos ni de Bétulo, però aquelles restes que es van trobar a l'estació de la Sagrera, a les obres noves, algú ens podria explicar com està aquesta situació?
Sí, això la qüestió dels mosaics de la Sagrera i la seva reacció de la vila trobada a la Sagrera. Bé, comencem doncs la hipòtesi d'un amfiteatre compartit entre Bétulo i Bàrquino. Vostès diran.
No és un amfiteatre, és un teatre. Per tant, no és una arena. És un teatre en el qual es fan espectacles, es fan mítings polítics, però no és un amfiteatre. La capacitat que hem calculat amb les dades que podem extreure de les poques restes que tenim, hem calculat que tindria capacitat per unes 1.500 persones assentades bé i unes 1.800-1.900 apretadets. Interpretem, no sabem tampoc, que la població de la ciutat podria estar a l'entorn, però és una hipòtesi molt, molt hipotètica, a l'entorn de les 2.000 persones, més el territori que té aquesta ciutat. Penseu que el territori de la ciutat de Bétulo no sabem del cert, no està escrit quins límits hi ha, però hi ha una fita termenal, per exemple, a la zona de Montornès, és a dir, hi ha diferents elements que permeten deduir que el Besòs seria un límit natural, que possiblement a l'altra banda del Vallès formaria part d'aquest territori, tot i que sempre havíem pensat que la carena de la Serralada és el que el limita geogràficament, però sembla que a l'altra banda també formaria part d'aquest territori perquè no hi ha ciutats. I per la banda de més cap a Mataró, la Il·luro romana, possiblement la riera de Teià podria ser un altre dels límits d'aquest territori. Per tant, és un territori gran, possiblement, segurament poblat, no possiblement densament poblat, però poblat, i per tant pot tenir una quantitat de gent important per omplir aquest teatre. Que vingués gent de Barcelona, evidentment, però jo penso que Barcelona té un teatre, que passa que no s'ha trobat, però pel tipus de ciutat, una colònia com Barcelona l'ha de tenir. El que passa que mentre no el tingui podem dir que som els segons després de Tàrraco.
Doncs mentre esperem el futur de l'arqueologia en relació amb el teatre de Barcelona, Pepita, seguim amb tu. Bétulo de Cau arriba en l'antiguitat tardana a pràcticament desaparèixer?
A veure, jo ara faria una mica de broma i diria que si hagués desaparegut jo no estaria aquí.
Bé.
No, Bétulo, és a dir, el que sí que és el que us he comentat abans, és a dir, es contrau moltíssim. I la ciutat queda, és a dir, queden dos petits nuclis de població. Un nucli a l'entorn del que és actualment la parròquia de Santa Maria, el que serà l'església romànica, quatre cases en aquell entorn, i un altre nucli en una zona que es coneix com a Camp Peixau, a tocar de la Via Augusta, que és una zona que també és un suburbi, una àrea suburbana en època romana i que té continuïtat de vida fins a l'actualitat. Queden aquests dos nuclis, i són nuclis molt petits. Hi ha elements, és a dir, hi ha materials ceràmics del segle VII, per tant ens estan testimoniant que en el segle VII encara tenim algú que està per allà i que té la mínima capacitat de comprar unes ceràmiques que venen del nord d'Àfrica, per exemple. Però tenim molt poques dades. Ara, desapareixen, no? Perquè, doncs...
I retornem ara, no a la desaparició, sinó a l'origen. En el moment fundacional de la colònia, com és que no pensen en el delta del Llobregat, port més fàcil deien, i pensen en el Montstàver?
No se sap on estava el port. La colònia neix con una voluntat de control, però no tenim dades d'on estava el port marítim. No se sap. Hi ha diferents hipòtesis i bueno, la més plausible és que estigués davant més o menys de la zona de Regumí, entre Regumí i Santa Maria del Mar. Aquesta seria la hipòtesi més plausible. Bueno, la situació de Barquí. aquí no es dolenta en el territori. Controlava, podia controlar este hipotètic port i podia controlar l'altra zona també de Montjuïc. Que en principi, però no, així com hi ha dades per al port medieval, no tenim dades fiables arqueològiques pel port romà, però és molt possible que estigués entre Regumí i Santa Maria del Mar, més o menys.
Pels que s'ha vist, seria just davant d'aquelles termes portuàries suburbanes, l'àrea aquella d'allà davant, eh? Recorden la imatge?
Davant, a l'esquerra.
Bé, seguim amb la qüestió de... Aquí sí, comparativa, les posicions dels Cardos i de Cumanos, que ens preguntava aquell senyor, deia, m'ha semblat veure que en un cas anaven de mar a muntanya i l'altre anaven de, per dir-ho així, de la costa amunt a la costa avall.
A veure, jo argumento el cas de Badalona. A veure, això ve, diguem, de la planificació de les ciutats dels campaments, és a dir, que hi ha dos eixos principals que es creuen al mig, el Cardo, que és nord-sud, i el de Cumanos, que és est-oest. Això, si tu montes una ciutat que realment tens l'eix orientat a nord, és molt fàcil. Dius, mira, el Cardo va així i el de Cumanos va així. En el cas, per exemple, de Badalona, la ciutat té una orientació nord-oest-sud-est, és a dir, està girada. I aleshores, fa molts anys s'havia parlat de que els de Cumani, els carrers, anaven en sentit, diguem, muntanya-mar, per dir-ho així. Però quan vam fer ja fa uns quants anys el reestudi de la ciutat, vam veure que per l'orientació que tenia la ciutat, els carrers, diguem, paral·lels a mar, estaven més a prop de l'eix dels de Cumani que no els carrers perpendiculars a mar. I llavors per això vam decidir en aquell moment de dir, no, a veure, el carrer que més s'acosta a l'orientació que hauria de tenir originàriament és el paral·lel a mar. I per tant, els de Cumani de la ciutat són els carrers paral·lels a mar i els Càrdines són els que van mar de muntanya a mar. En el cas de Barcelona és al revés. I això a vegades descol·loca, perquè diuen això és un Cardo, no? I dius no, això no, el Cardo va cap allà.
En el cas de Barcelona la ciutat tampoc està ben orientada en el sentit nord-sur-est-oest, el nord està aquí a la Pia Almoina, per tant estem així com girats. I bueno, quan es van començar a fer els primers estudis es va establir que el de Cumanos era el que va de perpendicular al mar, és a dir, sí, perpendicular al mar, és a dir, de mar a muntanya, es va establir així, perquè no són orientacions exactes.
Això d'anar inclinats ens ve de mena. Fixeu-vos que si mireu la cartografia de tot el pla de Barcelona, va guanyar la partida la tradició moderna que feien la ciutat petita, que després ja en el pla Cerdà-Cerdà la fa amb el nord orientat així, i el pla Martorell, que és el gran pla dels anys 20, començaments del 30, que és el mateix. En diuen orientació Martorell els cartògrafs, perquè si comprem un plànol de la metròpoli ben fet, veuran que anem tots ben inclinadets. Per tant, ens ve de lluny. La pregunta sobre la qüestió de l'estat de treball de les restes de la vila de la Sagrera, potser ens la podria contestar Carme Miró, que és entre el públic i que és del Servei d'Arqueologia de la ciutat.
Res, simplement dir que la vila romana de la Sagrera s'està excavant i hi ha com a mínim per un any més d'excavació. De moment és poca la zona excavada i aquest estiu ja va sortir la premsa que es reiniciaven els treballs a la zona de la vila. Estan sortint diferents àrees, tindrem sorpreses molt agradables i quan es pugui explicar ja s'explicarà, perquè de moment s'està només delimitant amb extensió. El mosaic, l'altra part, encara no s'ha començat a excavar i perquè s'ha treballat amb altres sectors, simplement comentar això.
Per dir que l'any passat era una part i s'està excavant tota l'altra. Bé, tenim només temps ara per tres preguntes més. Una, alguna mà més? Dues? I el Ramon ten tres. I quatre, va, farem l'excepció. Vinga, i si algú s'ha de morir, que aixequi la mà, que seria el cinquè i s'acaba. Molt bé, vinga. Endavant.
Buenas tardes. Yo quería saber, quería saber En ambos casos, aunque en uno estamos hablando en una primera época y en otro en el siglo IV, ¿por qué pueden asegurar las dos que la muralla es meramente no una funcionalidad defensiva, sino una funcionalidad de prestigio? En el primer caso lo entiendo más, pero en el siglo IV me gustaría saber en qué se basa esta afirmación. Gracias.
El caràcter de les muralles, especialment en el cas del segle IV. Segona.
Sí, una pregunta de detall en relació a Badalona. Sota l'Hospital Municipal, què hi ha?
Concretíssima. Molt bé. Tercera. Seguim.
També de la muralla, quan es diu que al segle IV es creix la muralla o s'augmenta la muralla, és exactament sobre la primera muralla?
Estem parlant de Barquino.
Barquino, perdó.
Molt bé. Doncs queda molt clara. Pregunta 4. Hi havia allà en Ramon.
No, aviam. És en referència a la situació del port de Barquino. A veure, més que una pregunta és que la situació del port amb la situació en què s'ha dit suposava que està, té un rerefons muntanyós que protegeix la zona en funció d'un territori aliè al darrere. En canvi, si es situés a la zona del Llobregat, que era un espai obert que és més difícil de defensar o de protegir en segons quines circumstàncies. Aquesta és una teoria que no sé si pot aportar algú a el que s'ha dit abans.
Tema del port. Hi ha alguna última pregunta? Doncs miri, vostè, l'última. Endavant, aquí la tenim. No em descuido ningú, a no feu trampa ara, no m'aixequeu la mà. Ningú més m'he descuidat? Doncs molt bé, l'última.
Seguint amb el tema de la decadència de Bètolo, doncs se'm va informar, quan vaig fer unes visites aquí a Barcelona, de que amb les invasions del segle III, doncs Barcelona no va patir cap mena d'invasió. Per això que les muralles van ser un referent i que van passar de llarg. Podíem pensar que les invasions del segle III van atacar Badalona i per això pot ser un dels motius de la decadència?
Ja, si us sembla bé, una mica cronològicament, jo crec que la primera que hauríem de contestar és, i a més l'hem fet abans, és la qüestió del que plantejava Ramon Tens sobre el port. No sé si Júlia Beltrán hi vol afegir alguna cosa.
No, bueno, ja Ramon ha hecho este apunte y ya creo que...
Ya la salida nos encontraremos, ¿no?
Exacto, la salida ya está suficientemente razonado. Siempre jugamos siempre en el terreno de las hipótesis. Es un razonamiento más, el mismo razonamiento. ¿No?
Bé, doncs com veieu, l'arqueologia és... Seguim aleshores i aniríem cap al segle III anant per ordre, la qüestió com podien haver afectat diferencialment les dues ciutats, però en el cas de Badalona preguntava, en el segle III, què hi podia haver passat? Pepita?
A veure, no tenim cap dada, és a dir, Badalona hi portem ja molts anys, o es porten molts anys d'intervencions arqueològiques, d'excavacions a molts llocs, no hi ha ni un element, ni un, que ens permeti pensar que en el segle III hi van haver-hi invasions en la ciutat, és a dir, si és que van haver invasions, van passar de llarg. No hi ha cap element. I d'altra banda, hi ha l'element que us deia abans, que hi ha inscripcions dedicades als emperadors de mitjans del segle III que testimonien que hi ha vida i vida important a la ciutat perquè hi ha govern municipal encara. Però no hi ha cap element, podries dir, nivells d'incendi, nivells de destrucció, d'abandonaments sobtats, que ho deixes tot i trobes allò, totes les coses a la casa perquè se n'han anat corrents. No hi ha cap element que ens permeti pensar en aquest tema.
Doncs continuant amb això, la qüestió de les muralles del segle IV, el que defensiu, representatiu, la posició respecte de les muralles del segle I?
Jo voldria afegir una cosa a el que ha dit la Pepita. Històricament és molt recurrent el tema de les invasions, sempre, des del camp de la història, sobretot, no el de l'arqueologia, ha sigut un element molt recurrent. El final del segle III les invasions, tot desapareix. Ve el Mansur en el segle X, la ciutat desapareix, tot crema, Barcelona mor. Són visions molt d'autores de la història com període tancat, però tothom sap que quan es va morir Franco, el dia següent, la vida continuava més o menys igual i que els canvis són processos llargs, no radicals. És veritat que hi ha efectes violents que l'arqueologia ha denotat. Per exemple, a València hi ha senyal de les invasions del segle III. Hi ha nivells de destrucció, hi ha mort, hi ha armament, hi ha testimonis arqueològics que prova que València va ser afectada per les invasions. No, però no s'ha trobat en Badalona i no s'ha trobat en Barcelona. Però tradicionalment, si una persona mira les reflexions històriques dels anys 60 i 50, sovint es parla de la ciutat es va destruir.
El coneixement es va perfilant en aquesta qüestió clau en la història, que és el balanç entre canvi i la intensitat, perdó, el balanç entre continuïtats i la intensitat dels canvis. Precisament, continuem, Júlia, hi ha la pregunta sobre el caràcter, la posició respecte del segle VIII i el caràcter, sobretot, de les muralles del segle IV, que ens han preguntat.
La muralla del segle I té el mateix recorregut que la muralla del segle IV. La cinta és la mateixa. No sabem pràcticament res de la muralla de l'I. Pensem que és una cinta llisa amb torres a les portes. La muralla del IV s'afegeix per fora a la muralla antiga, a la del primer, de manera que el gruix de la muralla pràcticament es dobla i es construeixen les torres, que és la que veiem. Per què diem que la muralla és de prestigi? No ho dic jo, és un acord que s'ha arribat a nivell historiogràfic i a nivell arqueològic. No vol dir que no sigui defensiva. Una muralla té el seu caràcter defensiu, perquè es construeix una muralla en torres per vigilar, perquè hi ha passos de rondes, perquè hi ha destacaments militars. Aquí hi havia destacaments militars. Tenim sivelles militars del segle V i del segle VI. Hi ha destacaments militars que vigilen les portes que tanquen i obren i que hi ha aquesta funció defensiva. Però, sobretot, té una funció de símbol de poder. Avui en dia passa el mateix. La defensa i el poder de l'Estat en molts països està molt vinculat. És a dir, la ciutat s'ha de protegir i si hi havia qualsevol problema la gent de fora entrava dintre i tancaven, però a més de protegir hem de donar la sensació que som forts, que tenim força. Per això hi ha un símbol de prestigi a la muralla. Això és una cosa que està reconegut i acordat per els historiadors i arqueòlegs d'aquest període. Això no vol dir que no tingués aquest efecte defensiu, però no únicament defensiu.
La poliorcètica, que és com ne diuen de l'estudi de les muralles al llarg de la història, no és una cosa allò per saber-ne més i per ser una mica culta, és una qüestió clau. Des del museu mirarem de contribuir-hi i efectivament vull dir de contribuir-hi amb un pas més. L'any passat vam fer les jornades intervenir a la muralla romana de Barcelona, tant des del punt de vista de la seva trajectòria històrica i dels seus papers com des del punt de vista d'intervenció patrimonial. Ben aviat sortirà el llibre, falta una miqueta, perquè s'ha de polir bé, però us convidem a comprar-lo i a venir a la presentació. I amb això anem tancant i acabem amb una pregunta ben precisa. Què hi ha sota l'hospital?
A veure, sobre malalts. No, a veure, a l'hospital es van fer unes obres d'ampliació a mitjans dels anys 80 i a molta fundària pràcticament d'una planta soterrani segona, van sortir restes de la ciutat, abundants. En aquell moment es va fer modificar el projecte constructiu d'ampliació de l'hospital per tal que cap dels fonaments que s'havien de fer per la nova edificació afectés les restes romanes, perquè no se'n podia afectar cap, i es va edificar l'hospital, i aleshores el que es va fer va ser que es va deixar el que n'hi diem un espai de reserva arqueològica, és a dir, hi ha un forjat. Un forjat vol dir que és un paviment en el qual tu pots anar per sota perquè no se t'enfonsa. És a dir, és com si fos, doncs, aquí és un pis. Quan es pugui, no sé quan serà, es pot entrar, hi ha un accés, es pot entrar en aquest subsol i es pot excavar. Perdó. No sé quan es podrà fer, està de reserva arqueològica, és a dir, no s'ha fet malbé, però ja està disponible, igual que passa amb el subsol de la seu de la Delegació d'Hisenda, és el mateix cas, li diem espais de reserva arqueològica. En el cas de l'hospital és una mica, doncs, així, una anècdota, que la planta soterrani primera, que és l'espai de serveis, de vestuaris, de zones per la gent de l'hospital, sempre comentaven a finals dels 80, quan van començar a treballar-hi la gent, que en un passadís hi havia una columna allà al mig que feia una nosa espantosa. I això què era? Doncs era producte de que hi havia un fonament que es va haver de bellugar per no afectar unes estructures romanes, i això va provocar que va sortir un pilar en un lloc que no tocava. I era allò al mig d'un passadís. El que passa és que és un passadís de serveis interns en el qual no han de passar, per d'alguna manera, camilles, doncs no passa res. Però la resta estan allà i protegides.
Jo diria que el que és interessant de dir és que el patrimoni és sempre amb dues cames. Una, amb allò de què es fa ressò d'un temps històric passat, l'altra en diàleg amb tota la ciutat contemporània, i llavors per qui circula. Jo només volia demanar a les ponents si volen afegir alguna cosa per completar la conferència. Doncs moltíssimes gràcies a tots. Tenen allà, doncs, els fulls per si volen fer aquest recorregut de Bètola Bàrquino, tenen els fulls del Centre de Recerca i Debat. En els dos museus teniu la pàgina web corresponent. Us agraïm molt la vostra assistència i, sobretot, moltíssimes gràcies, Pepita i Júlia, per aquesta magnífica sessió. Anem a sopar?